Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Independentment de les valoracions més o manco positives dels diferents sectors econòmics de les illes, en relació al nou paquet d'ajudes anunciat pel govern per valor de 160 milions, això per fer front a les conseqüències derivades de l'Orient Mitjà, en el que sí coincideixen tots és en la necessitat que les tramitacions siguin especialment ràpides. És per això que avui mateix el vicepresident Antoni Costa ha insistit en que aquestes mesures s'han dissenyat perquè siguin àgils. Serà mitjançant la figura de la declaració responsable, és a dir, s'avançarà al 100% de l'ajut i posteriorment es farà la comprovació administrativa dels requisits. Els constructors valoren especialment les ajudes directes i la partida de 45 milions per compensar el sobrecost d'algunes obres públiques. En alguns casos, aquest sobrecost arriba al 40% respecte al pressupost inicial, xifra inassumible, assegura el sector, per a qualsevol empresa. Titulars. Els residents de les illes viatgen un 10% més que l'any passat i són els tercers d'Espanya que més gasten en territori nacional. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Són dades que posant damunt la taula en plena operació sortida per la Setmana Santa. Només per avui se n'han programat de vols 723 a les illes.
Aquesta propera matinada torna a canviar l'hora. Les dues seran les tres.
Per tant, dormirem una hora a Manco i demà es farà de dia a les 7:39 del matí, mentre que la posta de sol serà a les 8:09 del vespre.
Ciclistes de muntanya i excursionistes han protestat avui a Sauva contra la limitació del pas sense permís per finques privades contemplat en l'esborrany de la llei de la Serra de Tramuntana.
No ha estat, però, aquesta l'única protesta de la jornada. A Palma, prop de 150 persones s'han concentrat davant l'edifici de GES en senyal de rebuig al concurs d'idees impulsat per l'Ajuntament palmesà per reurbanitzar la zona. Consideren que no recull les seves reivindicacions.
En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Martí Valgen i Manes Cumbula de tornada cap a Mallorca. El Real Mallorca continua pendent dels seus internacionals. Samu Costa juga demà partit amistós en Portugal. I Vedran Murici jugarà el pròxim dimarts la classificació pel pròxim Mundial davant Turquia. I fa uns minuts, Fibuy Mallorca ha fet oficial l'incorporació de Pablo García com a tècnic del primer equip fins a final de temporada. Recordem que per demà et seurà la banqueta Rubén Escalas en el partit que el Fibuy jugarà davant Obradoiro al Palau d'Esport de Somos.
Menorca continua en avís groc per mal demà. Tomat Salom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui hem encetat el cap de setmana amb un temps més tranquil. El vent de component nord ha anat perdent pistonada i, de fet, la situació marítima és una mica més tranquil·la, tot i que encara continuem amb onatge, principalment del nord de Menorca. De fet, a la boia de Mó es continuen superant els 6 metres d'altura màxima. Tot i així, els cot de vent avui no han superat aquests 60, puntualment els 70 km per hora. El que esperem aquestes pròximes hores és variabilitat, interval de núvols, també algunes estones de sol, sobretot a l'àrea de les Pitiüses en alguns punts de Mallorca, però arribaran núvols prims que anuncien el canvi de temps que esperam per demà. Demà tindrem un ambient totalment diferent. Temps d'hivern, amb vent de component nord, vent de tramuntana que bufarà amb força. Tenim avís taronja en el cas de Menorca, també a la Serra Tramuntana i nord de Mallorca, per cots que podrien superar els 80 i els 90 km per hora, i tenim avís groc a la resta per cots superiors als 70 km per hora. Tot això es tradueix en temporal marítim, ones d'altura màxima que podrien superar els 10 o 12 metres al nord de l'arxipèlag, i atenció a la possibilitat de precipitacions. Aquesta matinada i també durant el dia demà a partir de migdia. Tot això amb una davallada contundent dels termòmetres i, per tant, la precipitació a la Serra de Tramuntana en una cota que podria quedar al voltant dels 800 metres seria de neu.
Gràcies, Tomàs, i atenció a les carreteres perquè hi ha retencions a la via de cintura sentit aeroport a partir de la sortida de Son Moix. Són les 2:04. Lluís Menéndez, al control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La tramitació de les ajudes als sectors més afectats per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, anunciades pel govern balear, es farà mitjançant la figura de la declaració responsable. S'avançarà al 100% de l'ajut i posteriorment es farà la comprovació administrativa dels requisits. Això per garantir que el procés sigui àgil i els dobbers arribin ràpidament. Recordem que és un paquet de mesures per valor de 160 milions que s'aprovarà previsiblement dimecres en un Consell de Govern extraordinari.
75 milions dels quals aniran destinats a donar liquiditat a empreses i autònoms a través de crèdits amb aval públic i també interessos subvencionats. A més, hi haurà 37 milions en ajuda directa per al sector primari, el transport, la indústria, la construcció i el comerç. 13 milions i mig aniran directament també al sector primari per compensar l'encariment del gasoil, els fertilitzants i l'alimentació del bestiar, entre d'altres qüestions. Els micròfons d'IV3 Ràdio, el vicepresident Antoni Costa ha explicat que aquestes ajudes s'han consensuat amb el sector.
Aquests 13 milions i més d'euros són ajudes directes, però també hi ha, ells formaran part del sector primari, de la possibilitat d'obtenir liquiditat a través dels crèdits d'aquestos ISBA de 75 milions d'euros que han posat en marxa, i la resta de mesures que també hem posat en marxa en aquest sentit. En conseqüència, aquest és la primera, diríem, impacte quirúrgic. Aquests 13,5 milions d'euros han estat negociats directament amb els pescadors, amb els agricultors, amb els ramaders.
De manera positiva valora aquest paquet d'ajut a l'associació agrària Asaja, tot i que el seu president, Joan Company, demana celeritat en els tràmits. Diferent ho veu el gerent d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, que troba insuficients les ajudes.
Que fos simple la tramitació i ràpida la execució. El sector nostre està molt malament i no mos hem d'embullar en tramitacions complicades i ara és una execució molt ràpida.
El sector està molt tallat i aquests 13 milions d'euros no basten per compensar el que està passant. Val? És un esforç, Morant hem dit que és una primera passa.
Altres 13 milions i mig d'euros es destinen als sectors industrial, de la construcció i el comerç, i 9,75 milions es dirigiran al sector del transport de mercaderies, al discrecional i al taxi.
Per la Federació Empresarial Balear de Transports, les mesures són suficients pel moment actual, tot i que temen que si el conflicte s'allarga, la situació pugui agreujar-se i necessitar més ajuda. Rafael Roig n'és el president.
Hem de pensar que era un moment difícil, principalment per la mercaderia, no? I ja que estem satisfets en aquestes mesures, en moments difícils. Fins insuficients, però el que passa és que aquesta guerra s'allarga, ja veurem què passa en un futur. Però en aquests moments, nosaltres creiem que són suficients. Falta veure també quan sortir publicat a l'equip.
Cal destacar també una partida de 45 milions per compensar l'escalada de preus que afecta els contractes d'obra pública i serveis. La directora general de l'Associació de Constructors de les Balears, Sandra Verger, quantifica ja en un 40% el sobrecost d'algunes obres.
Que l'increment del cost està envoltant en el 40%, ja. És a dir, l'impacte és brutal en aquest sentit. Tenim obres que s'han d'asfaltar d'aquí un mes, dic que nosaltres no els ho podrem dur. No ho podrem fer amb aquest sobrecost. Jo, clar, habitatge de l'IBAVI encara no s'ha començat a licitar. Aquest és un poc aquest avantatge, que no s'ha començat a licitar encara i som a temps a poder salvar aquestes obres. Com? Pots ja dir, pues, incrementant el preu d'inicial de licitació i després incorporant clàusules d'aquestes de revisió de preus.
Pel que fa a les mesures fiscals, amb un impacte de 4 milions d'euros, s'inclou una deducció a l'IRPF per ajudar les famílies amb hipoteques a tipus variable afectades per la pujada dels interessos.
I també bonificacions a les taxes portuàries per reduir costs a empreses i pescadors professionals.
En tot cas, la presidenta del govern, Marga Proens, contempla la possibilitat d'aprovar encara més ajudes si les actuals no són suficients i el conflicte a l'Orient Mitjà s'allarga.
Estem en una situació d'incertesa, no sabem quan acabarà la guerra, no sabem fins a on arribaran els efectes d'aquest conflicte, per tant, el govern estarà no només vigilant, sinó en la mà estesa en els sectors econòmics per anar avaluant l'evolució de l'impacte de la guerra sobre la nostra economia i en cas de que faci falta no només aprovar noves mesures, sinó ampliar aquestes existents.
A tot això, avui fa un mes que Israel, amb el suport dels Estats Units, va atacar l'Iran per mirar d'enderrocar-ne el govern islàmic. La data ha coincidit amb l'entrada en joc d'un nou agent.
فَإِنَّ الْقُوَاتِ الْمُسَلَّحَةِ الْيَمَنِيَةِ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى.
És l'exèrcit de la facció politico-militar Houthi de Yemen que que dona suport, que del Yemen, que dona suport, volien dir, a l'Iran, i de quin escoltam un portaveu reivindicant un primer atac contra interessos d'Israel. Mentrestant, també l'Iran ha reivindicat noves accions bèl·liques contra els Estats Units, concretament ha dit contra un vaixell estadounidenc de suport logístic a la zona.
De l'altra banda, Israel ha tornat a bombardejar la capital de l'Iran, Teheran, on fonts locals han denunciat l'atac contra la Universitat de Ciència. El president iranià Masoud Pezeshkian ha promès una resposta ferma als atacs contra infraestructures energètiques del país.
No és l'únic front de guerra. Israel ha obert al Líban nous atacs manats des de Tel Aviv. Han suposat igualment la mort de dos periodistes, segons informa l'agència EFE.
Mentrestant, el Pakistan ha reunit l'Aràbia Saudita, Turquia i Egipte mentre intenta fer d'intermediari entre els Estats Units i l'Iran.
I no ens oblidem d'altres conflictes. Fora de l'Orient Mitjà, al port d'Odessa, al Mar Negre, Ucraïna, dues persones han mort aquesta matinada víctimes d'un atac rus a infraestructures civils, entre les quals s'informa un centre de maternitat.
De fet, les forces ucraïneses han informat que han pogut interceptar 252 drons que atribueix l'exèrcit rus, mentre de 8 més han aconseguit impactar a terra.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Més coses quan són les 2:10. Els aeroports de les Illes es troben en plena operació sortida amb motiu de la Setmana Santa i demà donaran el SUS, el que consideren la temporada alta, fins al 25 d'octubre. L'activitat es nota, basta mirar el nombre de vols. Per avui s'han programat 723.
575 dels quals a Mallorca, són Sant Joan, mentre que per Eivissa es preveu que passin 94 avions i per Menorca 54 per totes les festes AENA. Preveu poc més de 10.000 trajectes aeris, que l'any passat van ser 11.600.
Els residents de les Illes cada vegada viatgen més i són els tercers que més gasten en territori nacional. El 2025 realitzaren quasi 3.800.000 desplaçaments. És la comunitat autònoma que creix més en aquest sentit, gairebé un 10% més que el 2024. És una de les principals conclusions de l'enquesta de turisme de residents elaborada per l'INE.
Que diu que viatjant més, tant a la península com a l'estranger, escapades curtes, viatges llargs, qualsevol opció sembla bona, tot i l'increment de preus. Això sí, cada vegada es redueix més l'estada. Manco de 3 dies, de fet, de mitjana a la península i prop de 8.5 a l'estranger.
Cada dormir, ostres, quan que viatja petit, el fem.
Viat bastant, però crec que viatja més a nivell nacional.
Normalment fa dos viatges a la península i qualque viatge fora, o a Europa, o la darrera per mi va ser Jordània.
Si fem algun viatge més improvisat, pues a lo millor d'un fin de setmana, 3-4 dies, i si algo, és algo més organitzat, pues 10 dies.
Unes preferències de viatge que mostra la nova realitat dels illencs. Pedro Fiol, president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears.
Va haver un impacte important que va ser arrel de la pandèmia del Covid, és a dir, la percepció de residents a l'hora de donar prioritat en el tema dels viatges ha hagut un abans i un després.
Quan viatjam a la península, som la tercera comunitat autònoma amb més despesa mitjana diària per persona, després de Canàries i Galícia, que estan prop de 100 euros al dia.
De fet, som la comunitat on més creix la despesa el darrer any en desplaçaments per Espanya, un 8% més. Viatjar a l'estranger és més car, aproximadament un terç més al dia, fins als 132 euros. Tot i així, també és un mercat en auge.
Cada cop les persones tenen més inquietud per conèixer aquests nous indrets de llarg recorregut i per això veiem que la despesa cada vegada és major, perquè ja no ens conformem tal vegada en fer el típic circuit tradicional per la península Austràlia o qualsevol capital europea, sinó que ara ja anem cercant experiències més intenses i més divergents i per això estem apostant econòmicament més recursos.
El que s'incrementa també amb l'arribada de turistes és la venda ambulant. La temporada passada es varen interposar més de 80 sancions per venda il·legal a Formentera. La majoria d'aquestes corresponen a venedors reincidents. Aquesta pràctica suposa una infracció greu penalitzada amb 1.600 euros de multa. Regina Mallans.
1.600 euros és el preu que hauran de pagar els venedors ambulants per haver dut a terme aquesta pràctica il·legal a Formentera. 1.600 euros per cadascuna de les vegades que han estat enxampats per la policia local de l'illa. Entre maig i setembre de l'any passat s'han interposat un total de 81 denúncies per venda ambulant, una infracció considerada greu. En aquesta llista de sancions hi ha noms que repeteixen fins a 24 vegades. Són venedors reincidents que durant la temporada turística s'estableixen a Formentera per dur a terme aquesta activitat il·legal. La platja de Ses Illetes és un dels punts que més afluència turística presenta durant l'estiu i, per tant, també on més venedors ambulants s'hi concentraven. Per això el Consell de Formentera va instal·lar un lloc de vigilància policial per fer front a aquesta pràctica. Tot i que la vuitantena de sancions interposades la temporada passada mostren que aquesta pràctica encara es troba activa a l'illa, el control policial n'ha fet davallar les xifres. El 2024 va tancar amb 153 denúncies per venda ambulant.
Dues i 15 minuts. Aquesta matinada torna al canvi d'hora. Les dues seran les 3 i, per tant, dormirem una hora manco, una mesura que a Espanya s'aplica de manera ininterrompuda des de fa més de 50 anys.
Tot i el debat dels darrers anys sobre la seva utilitat, la polèmica s'ha refredat ara. El 2018 la Unió Europea va plantejar eliminar el canvi i mantenir un únic horari, previsiblement el d'hivern, però la decisió continua encallada per manca de consens entre els diferents estats membres. No es preveu així una decisió definitiva fins al manco el 2031.
El canvi d'horari suposa que demà es farà de dia a les Balears a les 7:39 minuts del matí, mentre que la posta de sol serà a les 8:09 del capvespre. Així, molts treballadors començaran la jornada en fosca, primera hora del dia, mentre que gaudirem de 61 minuts addicionals de llum diurna. Ajustar les rutines és essencial per no patir conseqüències de salut.
Sobretot modificacions o alteracions relacionades al seu son, sense conducta, a nivell emocional, vull dir, es troben més irritats, a vegades fins i tot tenen certs canvis, tant se troben més cansats, més fatigats, però que duren poc temps, duren 4-5 dies, perquè al final és un tema d'habituar-se, uns petits horaris, han de fer una sèrie de modificacions i amb una sèrie de consells.
Aquests són alguns dels símptomes que poden patir els infants, sobretot els menors de 5 anys, cada vegada que es canvia d'horari. Segons seguir certes pautes, com exposava el psicòleg infantil Marc Tur, que ara sentíem, és essencial per fer la transició més natural per als petits.
Noté que fue un cambio importante, digamos. Le costaba adaptarse más porque, claro, con los pequeños es muy importante tener una rutina y todo. Parece una tontería, pero ahora le cambia.
Tiene 8 meses. Sí que es verdad que bueno, tenemos que cerrar persianas, tenemos que ponerlo todo a oscuras para que está aprendiendo a dormirse solito y sí que se nota.
Precisament això, tancar les persianes i mantenir l'habitació a les fosques. També avançar l'horari de les menjades 15 minuts fins a assolir el nou horari i intensificar l'activitat física durant el dia perquè els nens estiguin més cansats en anar a dormir. Són, en definitiva, pautes que es poden fer els dies previs als canvis d'horari per evitar un dalt baix d'aquests menors que pateixen també els adults. Però si el malestar persisteix més d'una setmana, es recomana consultar un professional per descartar qualsevol patologia.
Ciclistes de muntanya i també excursionistes s'han concentrat avui per protestar contra la limitació del pas sense permís per finques privades, contemplat en l'esborrany de la llei de la Serra de Tramuntana.
Una concentració convocada per l'entitat Dret de Pas, que també reivindica un canvi en l'orientació de la limitació en l'ús de camins per part de les mountain bikes. Josep Maria Estopa n'es portaveu.
Hi ha un apartat de la llei que ens limita dient que se dirà quins camins poden anar les mountain bike i les altres no. I el que no estigui legislat és que no. Home, nosaltres pensem que hauria ser al revés. Si hi ha algun camí que per algun motiu no haurien de passar, pues que se digui, però que per defecte sigui que no, es va contrari a el que podria ser una llei normal, no?
Per alguns dels ciclistes assistents, la nova llei hauria de justificar, s'hauria de justificar amb criteris científics, cosa que creuen no s'ha fet fins ara.
L'erosió se produeix per la pròpia pluja, pel pas de l'aigua, però no se veu una diferència significativa entre el pas de bicicletes i el pas de gent caminant, per exemple, com tothom. Vull dir, que estigui demostrat abans de prohibir-ho.
També s'han concentrat a Selva contra la llei de la Serra de Tramuntana o alguns dels seus aspectes, persones que munten a cavall que també se'n veuran afectats.
Al voltant de 150 persones han format aquest matí una cadena humana davant l'edifici de Gesa a Palma. L'objectiu ha estat mostrar el seu rebuig al concurs d'idees impulsat per l'Ajuntament, per la zona, ja que consideren que les bases i els criteris tècnics no s'ajusten a les seves reivindicacions dels veïnats.
Aquest projecte que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palma implica aixecar o implicaria aixecar una sèrie d'equipaments municipals on actualment es troba la zona verda, més d'un aparcament soterrani. Una proposta que l'Associació de Veïnats de Ses Bales no vol que es dugui a terme. Lourdes Martín n'és la presidenta.
El que proposam, que ja fa 20 anys que l'estem proposant, és que això sigui un gran parc públic, una zona verda, sense cap equipament i sense cap aparcament, que amb l'edifici de Gessa, amb 15.000 metres quadrats, ja hi ha més que suficients per tenir equipaments.
Com a resposta, el consistori palmesà va decidir dimecres incorporar aquesta associació de veïnats al jurat que ha de triar el concurs, el millor projecte en el concurs d'idees per la façana marítima en aquest punt. Una proposta que ha rebutjat l'associació de veïnats perquè asseguren que no ho havien demanat i insisteixen que el que volen és participar en la definició justament d'aquest concurs d'idees des del principi, tornant-lo a iniciar des de zero.
I abans d'anar amb la cultura, un darrer punt, Mahó aprovarà en les pròximes setmanes el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua. Les solucions inclouen controlar-ne el consum i millorar les formes de captació d'aigua amb la reutilització i la dessalinització. Mesures semblants han permès a municipis com, per exemple, Manacor a canviar les xifres de malbaratament d'aquest recurs.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Avui és un dia molt esperat per la comunitat de residents valencians de Sant Antoni, a Eivissa, que celebren els 25 anys de la nostra falla.
A migdia han viscut un dels moments més intensos, quan s'ha disparat la monumental mascletà amb 130 quilos de pólvora, que ha durat 5 minuts i ha comptat amb la visita de la fallera major de València, Carmen Prades, que ha viatjat a l'illa amb la seva cort d'honor. Aquest és el sentiment que descriu Marta Rubio a la fallera de Sant Antoni i alguns assistents.
Hem viscut unes falles inolvidables, la veritat. Vull donar les gràcies a la Junta Central Fallera per poder fer possible això. Si no, no seria possible.
Això és una cosa inexplicable. És molt emocionant.
Jo he anat a les mascletades de València, i no és tan impressionant, però per la gent d'Eivissa, impressionantíssim.
La festa de les falles a Sant Antoni de Portmany continuarà tot el dia. Demà, el moment més esperat, la crema de la falla. Enguany, per cert, s'ha fet una alegoria de les amenaces que pateix Eivissa, les serps i la falta d'habitatge.
I Sant Josep recupera una de les cites més esperades del seu programa musical. Després d'una pausa de 4 anys, avui vespre retorna el Sant Pepe Rock, que celebra els 40 anys de la seva primera edició.
I ho fa amb un cartell ben potent, encapçalat per les guitarres d'aquests que escoltam, Mago de Oz, i també amb els madrilenys Sober, que també estan d'aniversari perquè compleixen 30 anys junts.
Així hem arribat a les 2:23, una petita pausa i els esports.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio. La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite en tremor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com.
Jump, jump, jump.
entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions temps pels esports a Iveta Ràdio. El Real Mallorca contempla amb expectació el que pot donar de si l'aturada internacional per seleccions. Per una banda, Mares Cumbula i el seu país, Alemanya, va quedar fora del Mundial després de caure a Varsovia davant Polònia per 2-1. Pel que fa a Martin Valgen, dijous va acabar el seu concurs amb la seva selecció després de caure davant Kosovo per 3-4. D'aquesta forma, un altre mallorquinista, Vera Morici, jugarà amb la seva selecció per accedir per primer cop a un Mundial. Per això hauran de guanyar dimarts a Turquia, a la localitat kosovar de Pristina. De la resta de jugadors seleccionats, cal dir que Samu Costa pot jugar demà amb Portugal davant la selecció mexicana que entrena a l'estadi de la Mallorca, Javier Aguirre, ajudat també pel mallorquí Toni Amor. Pel que fa al combinat nacional d'Espanya, recordem que hi va golejar 3-0 a Sèrbia en partit jugat a l'estadi de la Ceràmica Vila-real. Cal destacar el gol marcat pel debutant del Club Atlético Osasuna, Víctor Muñoz, i el doblet de Mikel Oyarzabal. Sentim el capità de la Real Sociedad.
Por circunstancias nos ha tocado jugar este partido, pero teníamos claro que y tenemos claro que la mejor manera de encarar lo que viene es intentando obtener resultados, intentando sacar lo mejor posible de cada partido que nos toque jugar ahora y nada, con esa idea de competir, de ganar, de sea lo que venga, darlo todo e intentar sacar lo positivo.
Recorda que el pròxim dimarts també a les 9 de vespre Cornellà al Prat, Barcelona jugarà el segon amistós del combinat nacional d'Espanya, Espanya davant Egipte. I en clau de futbol femení, segona federació, cal dir que juga a les 4, som mal ferit, el partit corresponent a la 23a jornada ante el Balears Futbol Club i el Dinamo de Guadalajara. En quant al voler, la Vaca de Menorca juga a partir de les 7 la seva continuïtat en el play-off pel títol de Superliga Femenina amb la disputa del segon partit de quarts de final davant del Jaris La Laguna de Tenerife. El primer partit, recordem, van caure a Terres Canàries de forma sorprenent per 3 sets. Ho sentim a la jugada de la Barca, Patri Rodríguez.
Bueno, nosotras llegamos muy, muy, muy centradas en lo que tenemos que hacer. Tenemos muchas ganas y estamos en un punto en el que nosotras sabemos lo que nos jugamos, ellas también, y los momentos difíciles a quien no le gusta.
Una nova derrota suposaria l'adeu a la temporada per l'equip de Bellonès. I avui també es disputa la darrera jornada de Superliga masculina. En Conecta Valer Manacoca visita a les 7:30 la pista del Cué i també descendit Sant Pere i Sant Pau de Tarragona en un duel corresponent a la 22a jornada. Els mallorquís, que suposadament guanyaran avui el seu partit, sabran si el primer rival als play-offs pel títol serà Cisneros Tenerife, Concrió Valenci o Terol. Pel que fa al món de la cistella, primera federació, el Club Fiwi Mallorca ha fet oficial a la una d'aquest migdia la incorporació provinent del Fuerza Regia Monterrey de la Liga Mexicana del tècnic andalús Pablo García Fernández, que ocuparà la banqueta del primer equip fins a final de temporada, recordant això sí que per demà et seurà Rubén Escalas en el partit que jugarà el Fiwi davant Obradoro. Però avui recordem que hi haurà dos partits en joc. A les 6:30 fou labrada Palmer Bàsquet amb la duda per part de Juan y Díez del concurs del encara lesionat Nuno Sá. I a les 7:30 l'Esti Menorca el Ral la visita a l'Alimerca Oviedos de Javi Zamora necessita el triomf per rompre una dinàmica de tantes derrotes als darrers 4 partits jugats. Sentim a Javi Zamora.
Partido que se antoja súper intenso, súper complicado, contra uno de los equipos probablemente más en forma de la categoría, un Alimerca Oviedo que está haciendo las cosas sensacionalmente bien, ¿no? En todos los sentidos. Está haciendo un baloncesto muy coral, con una defensa muy seria y muy sólida.
Y a la Lliga Chale, el Azul Marino Mallorca visita la Xil, la pista del Recoletas Zamora. Si se ha clasificado en 10 triomfs, manco que la mallorquines. L'objectiu, sumar el 24è triomf de la temporada i recuperar el lideratge de la categoria. Albert Antuña, a l'entrenador.
Vamos a Zamora, vamos a un campo complicado, un equipo que respetamos mucho, que creo que está haciendo las cosas bien. Que yo creo que parte un poco esa clasificación de equipos que están en balance positivo, que son capaces de competir bien contra cualquiera y más en casa.
I recordem quan el Gran Premi de les Amèriques de motociclisme, que a partir de les 15-25 hores a Moto2 es disputarà la FP2 amb Izan Guevara com a protagonista, i a MotoGP la Q es farà al voltant de la 5 hora baixa amb Joan Mir com a participant. Fins aquí els esports.